La Nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Bé, doncs estem a punt ja. Donem la nota. Ja sabeu que, com sempre, la donem acompanyats del músic de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Lluís Cavall. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Disposat?
Disposat. I començarem amb música, ja veuràs.
Vinga.
Poses l'altre cú, sisplau. Bé, en programes anteriors hem parlat de, que era una orquestra simfònica, no? Després, en un altre programa, vam portar en James Ross, director titular de la Simfònica del Vallès, per parlar de què és un director d'orquestra, què fa i tot això, no?
Ai, com funciona això?
Doncs avui parlem d'orquestra també, però des d'un altre punt de vista. Parlem de l'Orquestra Simfònica del Vallès des del punt de vista d'empresarial, però que ningú pateixi, eh? Empresarial musical, perquè en el nostre cas va molt lligat, i una mica doncs explicarem com l'Orquestra Simfònica del Vallès s'ha sabut adaptar als nous temps, però sobretot algo, jo penso molt important, parlem de la singularitat de l'orquestra i de com la Simfònica del Vallès afronta els reptes de futur en aquests moments difícils per la cultura, com crea nous públics, com una mica aquesta part que...
Tot això que no hi pensem,
quan veiem
una orquestra.
No hi pensem quan veiem una orquestra, però que és indispensable, i en el cas de la Simfònica del Vallès, que ara explicarem quina és la seva estructura, penso que no és que sigui més important, és que és imprescindible. Però per parlar de tot això, avui portem un director també, però no és el director d'orquestra, és el gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que és l'Òscar Lanuza. Bon dia, Òscar, benvingut.
Bon dia, moltes bon gràcies dia. Per convidar-me.
No, no, però és un plaer. Bueno, ell qui millor que ell per parlar-nos de...
O sigui, tu imagina't que l'Òscar no hi fos, la figura del director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, no... Clar, com us ho feu? No podríeu? No sou gent que quedeu allà en un moment concret. Escolta, mira, anem a tocar, eh?
Bueno, no, és clar, és el que diem.
Tot això s'ha de planificar,
clar.
Tot això s'ha d'organitzar...
Clar, hi ha
i s'ha de gestionar.
Hi ha tota una feina al darrere, o sigui, la nostra feina és fer música, no? Però com, quan, on i sobretot dintre de quina programació, programar a llarg plaç... estructurar el funcionament empresarial, perquè no oblidem que darrere d'aquesta música tot això hi ha uns músics que cobren a final
que
de mes,
que han de cobrar, clar.
Han de cobrar, tot això s'ha d'organitzar. Per això ens ho explicarà ell, però jo només deixem que faci un petit apunt un petit apunt històric, molt curt. L'Orquestra Simfònica del Vallès neix al gener del 87, 14 de gener del 87, i aquesta música que estan sentint, que és la Simfonia 35 de Mozart, va formar part del primer programa de l'orquestra. Això, l'orquestra va néixer en el si dels Amics de l'Òpera de Sabadell, com a orquestra que, per acompanyar les òperes i per tenir també una vida simfònica pròpia. Però aquest projecte, carregat d'il·lusió, es va estroncar al cap d'un any, això al març del 88, es va esfondrar perquè els mitjans econòmics van fallar. En aquell moment es ha plantejat dissoldre l'orquestra, però els músics vam decidir en aquell moment fer una altra cosa, que és cobrar tots l'atur, capitalitzar l'atur i reinvertir-lo en l'orquestra i crear una estructura empresarial nova per l'orquestra, per gestionar-la nosaltres mateixos. I aquí va néixer l'Orquestra Simfònica del Vallès, tal com la coneixem ara, que és l'Orquestra Simfònica del Vallès, Societat Anònima Laboral. En qualsevol cas, nosaltres sempre diem Societat Laboral, perquè això Anònima Laboral és molt llarg i tampoc dona lloc a confusió. L'Orquestra Simfònica del Vallès és una estructura en la qual els músics són els propis propietaris de l'orquestra. Dit tot això, l'orquestra, durant tots aquests 31 anys d'existència, hem anat torejant situacions molt complicades i ens hem anat adaptant als nous temps, però ara arribem a l'època que estem, i bé, jo en qualsevol cas, jo li cedeixo la paraula a l'Òscar Perquè aquí l'orquestra ara bueno, afronta tota una sèrie de reptes nous de futur que jo penso que són molt interessants i molt singulars.
Deixa'm que li faci una primera pregunta, sí, només, eh? Sempre des del desconeixement, per això les faig. Un director, com és el teu cas, Òscar, necessàriament ha d'entendre de música o sent un bon gestor econòmic, empresarial, ja és suficient? Ho dic perquè no és el mateix gestionar una empresa com una orquestra a una empresa que fa xupa-xups.
Totalment, penso que has d'entendre amb el que estàs treballant i per què estàs treballant, però penso que de la mateixa manera que qualsevol gestora, qualsevol tipus d'empresa, qualsevol emprenedor ha d'entendre amb què està treballant, en qualsevol sector. Crec que és una de les primeres premisses, no?, dels manuals de les escoles de negocis que diuen gestiona, imparteix en allò que coneguis, en allò que entenguis. Penso que és important. En una orquestra segurament és especialment important, perquè al final el nostre objectiu, tant com a empresa cultural com a empresa d'economia social, no és maximitzar beneficis, sinó que és, diguéssim, posar la música, la cultura al servei de la societat i dotar-lo de una estabilitat, diguéssim, i un entorn laboral adequat pels propis treballadors que són propietaris alhora.
Mm-hmm. Jo si em permets un aclariment, també direm que l'Òscar és músic, eh? Una de les singularitats de l'Orquestra Sinfònica del Vallès és que el fet de que els músics són els propis propietaris, molta part de la gestió de l'orquestra històricament, no només, també, evidentment, l'orquestra es busca doncs, gent de fora que pugui sumar al projecte, no? Que no siguin músics, vull dir. Però sí que és veritat que, per exemple, el Consell d'Administració de l'orquestra està format en la seva majoria per músics. Jo mateix, en dos èpoques de l'orquestra, dues èpoques de la història, jo he format part d'aquest Consell d'Administració. L'Òscar Lanuza és trombonista. I precisament la singularitat de la nostra orquestra ha fet que algú que és trombonista i que a part té la formació necessària doncs pugui gestionar i portar l'orquestra. Jo penso que a més algú que coneix l'orquestra des de dins com la coneix un músic que n'ha format part, doncs potser és la situació ideal com a gestió d'aquesta empresa. Això era l'apunt que volia.
I es poden incorporar socis nous? Òscar?
Es poden incorporar socis nous en la mesura que incorporem tant personal com músic, que d'alguna manera és la part més important de la plantilla, com personal de l'equip de gestió. Com a societat laboral, d'alguna manera qualsevol treballador i un contracte indefinit té el dret a ser soci d'aquesta comunitat. És una de les dels punts forts, dels punts importants de les empreses d'economia social, no? Que busquen aquesta participació en la gestió, vull dir, acostar la part laboral a la part de gestió de la pròpia empresa, amb tot el que aporta de corresponsabilitat, amb tot el que aporta de sentit i sentiment de pertinença, no? a un grup.
Sí, clar, això és important, i sobretot en una empresa de cultural o sinfònica com és la nostra, no? Perquè en qualsevol cas l'esforç que en qualsevol moment pot fer qualsevol músic o treballador o membre de l'equip de gestió de l'orquestra, que l'esforç aquest que pot fer no juga sempre a favor de la comunitat de la qual tu formes part. És a dir, d'alguna manera, el teu esforç
reverteix
amb algú que no coneixes, sí, que mira, que tindrà els seus beneficis i potser viurà millor que tu, sinó que d'alguna manera aquest esforç individual i col·lectiu reverteix en el propi col·lectiu, no? Penso que és una, bueno, que és el que fa que moltes vegades esforços que podrien ser molt farragosos no deixen de ser farragosos, però es fan amb més il·lusió que si fos d'una altra manera.
Mm-hmm. I quan parlem d'esforços també caldria introduir el concepte canvis, no? Novetats. Quan es programa, per exemple, una temporada, perquè tu, diríem que tu hi penses també en això, no?
Jo penso conjuntament amb la direcció artística, sí, des de la part del que és important empresarial, des de la part del que, i no un empresarial a curt termini, en sentit de resultats, sinó de trajectòria, de diferenciació, de cap a on caminem, no? com a, com a empresa, com a institució. Tant a nivell d'objectiu empresarial a mig i llarg termini com a cultural i artístic en aquest sentit. Vull dir que s'han sempre de balancejar bé, no?
Mm-hmm. Parlem, digues.
No, clar, en aquest sentit, per exemple, és important, a veure, la música és la que és, no? I diríem que el repertori d'orquestra sinfònica és molt gran, però és aquell. Llavors, en aquests canvis, doncs és important pensar sobretot en l'època nostra, que el públic l'has d'engrescar, no? Perquè hi ha molta oferta.
Li has de presentar coses noves.
I moltes vegades, clar, la cosa nova no és l'obra, perquè l'obra en si ja és aquella, sinó com la presentes, no? Per exemple, un clar exemple, que em sembla que tu l'has vist, és el Pere
i
el
Llop.
Per exemple,
sí.
No? Pere i el Llop, l'obra de Prokofiev, arxiconeguda i arxiexplotada, no? Bé, doncs la presentació que n'hem fet nosaltres, hem fet un matxembrat amb els Brothers Bros, per exemple, i jo penso que el resultat és espectacular.
És a dir, clàssica, hip-hop...
Barrejant la clàssica i el hip-hop sense perdre ni per un costat l'esperit de l'obra clàssic, sí, ni per l'altre costat l'esperit del hip-hop. Jo penso que és un dels exemples més clars d'aquesta innovació, perquè és un producte que atrapa. O sigui, tothom que ha vist el nostre Pere i el Llop, la música és la mateixa, però és un altre Pere i el Llop, no? I ningú s'ha quedat indiferent.
Sí, sí, per la Simfònica del Vallès, com per, entenc, que per qualsevol institució artística, cultural, el que la dota de sentit és ser un motor de transformació de la societat, no? Posar la cultura, posar en aquest cas la música, al servei de la societat, transformar la societat a millor, dotar d'oportunitats d'accés, no? D'experiències, d'experiències emocionals, d'experiències que ens doten de contingut a l'imaginari de cadascú. I en aquest sentit, la tasca, també des del punt de vista de la gestió, és maximitzar, diguéssim, aquest resultat d'oferir valor al públic, de que el públic es trobi no ja amb allò que ell vol escoltar, sinó portar-ho nosaltres al nostre terreny, dir, mira, dotarem de les vies d'entrada, de les vies d'accés, t'ho posarem fàcil perquè t'acostis al fet simfònic, perquè en puguis gaudir, no? Perquè puguis gaudir en siguis un nen de 6 anys o siguis un amant de la música de cinema, i que potser si féssim les coses d'una altra manera no t'acostaries. Som conscients que la música simfònica ha tingut una mena de barreres que sovint les orquestes simfòniques ens hem autocreat, no? Tot aquest protocol als concerts, tota aquesta posada en escena que és fins i tot decimonònica en algun sentit, que en part és bo conservar, que en part és bo compartir, però que per algunes persones representa una barrera d'entrada. La Simfònica del Vallès, com a comunitat de músics, no? Com a societat de músics que ha hagut de lluitar, que ha hagut de reinventar-se, si es caracteritza per alguna cosa és per tenir sempre aquest debat sempre obert. Estem fent prou per acostar-nos al públic? Necessitem fer concerts? Necessitem fer molts concerts? Som l'orquestra de l'Estat que més treballa, de fet, i no és casualitat que siguem l'única que som una societat laboral, però al mateix temps hi ha hagut aquesta reflexió sobre que si el que estem fent és el millor per posar la música a l'abast del públic, per facilitar que aquest públic ens vegi com un aliat, no? I que no ens vegi com una institució que no té res a veure amb la seva vida diària. Aquesta dificultat ha estat una mica també el motor de canvi, el motor de supervivència, no? De la Simfònica.
Jo m'imagino que també el que intenteu trobar és un equilibri entre allò que s'espera al públic més clàssic, no? Allò que s'espera d'una orquestra, jo què sé, el concert de valsos, un Mozart, o sigui, la part més clàssica s'ha d'equilibrar amb totes aquestes innovacions que també intenteu proposar per captar nous públics.
Sí, efectivament. La nostra orquestra són molts equilibris al mateix temps, a molts nivells de diferents, però aquest és un especialment important. Hem d'aconseguir que el públic vingui als concerts i després hem d'aconseguir que repeteixin. Jo sempre em comparo amb el que pot oferir a nivell d'experiència un restaurant, un bon restaurant, no? Has d'aconseguir que el client vingui aquí al restaurant, que hi hagi quelcom que li animi, i després has d'aconseguir que surti amb una experiència amb una part sorprenent, amb una part agradable, amb una part pensant, mai hauria tastat això, però mira, m'han sorprès, m'han ofert alguna cosa. Aquesta mateixa setmana oferíem un concert en el qual hi anava el Bolero de Ravel. El Bolero de Ravel és una obra arxiconeguda, no? És una obra clàssica de repertori que coneix tothom, però en la qual aprofitàvem per afegir d'altres obres. Una obra d'un compositor, que si us dic ara el nom, segurament a la majoria de gens no sonarà de res, que és John Adams, d'un altre compositor, que és Reich, però que van ser dues obres que van aixecar una ovació tremenda del públic, no? Són petites troballes que volem oferir. I ja no només el que oferim, sinó com ho oferim, no? Posades en escena que siguin properes, que siguin innovadores, però innovadores en el sentit de que faciliten l'accés, no? Igual, el mateix sentit que la innovació en tecnologia, en telefonia mòbil, el que pretén és afavorir l'accés, no? A l'eina, nosaltres també intentem afavorir l'accés. Això de vegades és amb una il·luminació especial, més amable, més típica, potser d'un concert més pop. De vegades és simplement amb unes paraules que pot adreçar el director i que pot explicar, però no en un sentit, diguéssim, d'explicar el que nosaltres sabem i el públic no, sinó de facilitar l'accés, no?
Sí.
Seguint amb l'analogia del restaurant, com quan tens el xef que t'explica aquest plat tan estrany, tan elaborat que ha fet, per què ho ha fet així i per què t'hauria d'agradar. I aconsegueix que al final t'agradi més del que potser t'agradaria si t'ho trobessis sense cap introducció.
Clar, jo penso que l'important, com diu l'Òscar, és crear aquest, facilitar aquest accés i crear aquesta proximitat.
Exactament.
Però no oblidem una cosa, que jo molt sovint ho dic també. No només es tracta d'agradar, sinó jo penso que també que una cosa no t'agradi, quan una cosa no t'agrada, això també és algo, també és emoció.
Home, clar, o sigui, també t'està provocant.
L'important és no deixar indiferent.
Crea una resposta, sí.
S'ha de crear una resposta, perquè si tu pots dir, vale, a mi no m'ha agradat com han presentat això, però aviam com presenten el proper concert, saps? L'important és crear aquest interès. I sobretot no oblidem això. No agradar que això no et faci plenament feliç no vol dir que et deixi indiferent. Això és important. I en la història de la música n'està plena de fracassos o d'obres que han sigut un fracàs i que després s'han donat la volta perquè s'ha suscitat aquest debat, precisament.
Penso que és vital que hi hagi debat. Vull dir, el millor que pot passar en qualsevol manifestació cultural és que s'obri aquest debat i que hi hagi la discrepància. El que no es pot perdre mai, en aquest cas com a orquestra, però com a qualsevol manifestació cultural, és la confiança. Això és una altra cosa. Vull dir, és... no m'ha acabat d'agradar això, o ha estat una sorpresa, o uf, quines ganes tenia que acabés aquesta obra, però no he perdut la confiança en tu. Sé que, bueno...
Avui no m'ha agradat, però demà potser sí, no?
En un menú variat, i continuo amb lo meu, bueno, això m'ha agradat més, això m'ha agradat menys, però continuo receptiu a venir un altre dia i que m'ofereixis una altra novetat, que hi hagi aquest repte.
Parlant d'acostar-se a nous públics i parlant de les formes, de canviar aquestes formes per precisament per arribar, jo sé que vosaltres feu servir les xarxes socials i fins i tot la manera de promocionar segons quins espectacles. Ara m'estic recordant el Bolero.
Sí.
El bolero de Ravel.
Ja surt allà un influencer important, un influencer musical.
Clar, tot això, bueno, m'imagino que és una manera d'actualitzar-se, no? Que s'ha d'aprofitar totes aquestes eines que tu comentaves abans.
Sí, és un tipus de comunicació que busca ser desenfadada, que busca sobretot desmitificar. Abans parlàvem d'aquestes barreres que nosaltres mateixos hem creat i que no ens fan cap favor, perquè poden crear una dificultat d'accés. Hi ha persones que no venen a un concert perquè diuen, és que no sé com hauria d'anar vestit, o no sé quan hauria d'aplaudir i quan no, o no sé si puc estornudar o si no. Doncs sí, pots fer tot el que vulguis a un concert. Hauria,
menys molestar, eh?
Hauria, això entra ja dins del respecte cívic cap als altres espectadors i cap al propi artista, però trencar aquestes barreres, i amb aquest tipus de comunicació busquem d'alguna manera desmitificar que també un segment de públic més ample que es mou a nivell digital, a nivell de xarxes, a nivell de continguts audiovisuals, tingui accés en un llenguatge que els hi és més proper, en el qual podem, fins i tot, com era el cas d'aquest vídeo teaser del Vuelo de Ravel, riure'ns de nosaltres mateixos, no? Era un vídeo, perquè no hagin vist, que descrivia d'alguna manera la preparació prèvia del percussionista del que toca la caixa al Vuelo de Ravel, que, com tothom sap, toca la caixa al mateix ritme durant 17 minuts sense parar, i feia una paròdia, no?, d'una preparació física d'un esportista durant uns mesos, no? Pensem que és una manera de posicionar ja no la nostra institució, sinó la música clàssica d'una manera més amable, d'una manera més fàcil.
Mm-hmm. Ens ha arribat alguna pregunta?
En tenim alguna, però que
siguin... Tu que controles l'audiència.
Mira, hi ha una pregunta que no és exactament d'això, però que podria lligar amb això. Hi havia un orient que es preguntava quina era la nostra opinió de les posades en escena que es fan sense vestuari d'època ni grans decorats. Jo penso que això lliga una miqueta amb aquesta idea de noves presentacions i de crear una mica aquest debat, no? Jo lligat amb el que ens deia l'Òscar, jo crec que
i la necessitat també de fer aquests equilibris.
Clar, aquí, no, perquè... aquesta pregunta està molt centrada en l'òpera, però jo crec que es podria extrapolar
a qualsevol
presentació de concert de clàssica, que és el que estàvem dient. Jo penso que mentre hi hagi un respecte per l'obra i una presentació coherent, per mi, més modern o menys modern, no és el que marca la diferència. Jo penso que el que marca la diferència és la qualitat amb la que puguis presentar aquella cosa al respecte, i la innovació, no? La innovació de veritat, no la innovació fàcil, no la cosa barata, sinó com presentar de nou una cosa. Bueno, el que dèiem, per exemple, de Pere Llop, és un bon exemple, o per exemple el Pirgin que vam fer fa un mes, una cosa així, no? Que era l'obra de Pirgin, de Grieg, però amb una posada en escena en la qual el cor i els solistes, doncs, interactuaven, i fins i tot hi havia una interacció amb l'orquestra, que l'orquestra, hi havia un fragment que el cantava l'orquestra, no tocava sinó que cantava, i que, bueno, li donava a l'obra, doncs, aquesta teatralitat que moltes vegades perd quan només es presenta com a música i prou, no?
El que comentàvem, de que al final una innovació, una creativitat és experimentar amb coses noves. Innovació és quan aportes valor, quan aportes algun avantatge. En aquest cas, l'avantatge és la facilitat d'accés al públic. A la facilitat d'accés, com en aquest Pergin, perquè facilita seguir la història, no? És una història teatral. Facilita al públic integrar-se dins de la història. O com en el Vuelo que fèiem aquesta setmana, en el qual, d'alguna manera, cada solista s'aixecava en un moment donat. Facilita molt, i ens ho ha comentat bona part del públic, saber on estava situat el músic que estava tocant el solo en cada moment, cosa que no sempre és fàcil quan tens una orquestra de 70 i pico músics a un escenari. De vegades sents un solo, i quan ha acabat el solo ja...
Doncs hem d'agrair a l'Òscar Lanuza que avui ens hagi acompanyat per aclarir una mica la figura del gerent i de la seva feina. Òscar, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I Lluís, ens veiem d'aquí unes setmanes.
D'aquí...
Unes setmanes.
Sí, una setmana, sí.
Bon dia.